Llum. Radiació visible que, en incidir sobre els objectes, en fa possible la percepció amb la vista. També durada del període diari en què hi ha claror natural. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, la Marta Carreras. Bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim el nostre president dels noticiaris, l'Òscar Fernández. Bona tarda.
Bona tarda.
Òscar, tu ets vocacional periodista? Vas tenir clara el teu enfocament a la carrera?
Sí, sí, sí. Sí.
Avui parlarem d'això, que hi ha això del el Saló de l'Ensenyament.
Sí.
I pensat, l'Òscar jo té pinta, no?, de ser vocacional.
Sí, sí, vols dir que vas néixer amb un micròfon i ja volies ser...
Sota el pa.
No. El Garriga m'ha preguntat si és el periodisme que és vocacional. I això dic que sí. Si és la ràdio, dic que no.
Ah, mira. Què volies fer, tu?
Sempre vaig pensar amb una gran visió de futur que em dedicaria al periodisme escrit.
Ah.
Sí, sí, però...
Perquè devia ser una mica tímid.
Clar, no, devia ser, no, ets.
No, però
això
ara...
no se supera, això no se supera.
Però ara és que no sé si t'he vist mai res escrit.
Molt, no, o sigui, no ho he fet mai a nivell professional, ho vaig fer molt a l'inici. Quan, a la meva època, es demanava encara... Bé, encara es demanen beques als mitjans, i jo només vaig demanar diaris.
I on vas fer-la?
A La Vanguardia.
O sigui, trobaríem algun text d'Òscar Fernández a La Vanguardia?
Sí, sí.
Recordes alguna notícia que escrivissis?
No, estava en el que llavors en deien les pàgines Salmón. I per tant feia allò, algunes agendes, notícies de la ciutat de Barcelona, coses així, sí, sí.
Veus?
Sí, 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 sí.
Les pàgines Salmón. Sabem quin any això seria?
Que vas a buscar-ho?
Home, clar, a Maroteca de La Vanguardia. Doncs
pues això deu ser 90...
Pastor està aquí escrivint al teclat, que no saps com.
Hola, Òscar, estic investigant.
Endavant, deu ser 95, potser, o 96. 95-96.
95-96, ho buscarem.
Sí, sí.
Ho buscarem.
95.
Confirmem. Sí. 1995, La Vanguardia.
Abans de l'estiu, per si vols anar allà, que deu ser cap a...
Peça de col·leccionista.
Que poso maig-juny, aprox.
I anem passant pàgines.
Bueno, sí, home, tindràs feina, Judit.
No, tens un programa.
Escolta,
es pot buscar per paraula clau, Òscar Fernández.
Garriga, no dones feina al teu equip, no? Perquè té temps de posar-se a buscar a la negroteca.
El programa es fa sol.
Ah, sí, molt bé. Perfecte.
Multitasking, Òscar, multitasking.
Molt bé, molt bé.
No bateixis,
vinga, doncs.
Tot ho farem.
És dimecres, 18 de març, i també estem pendents de tot això. Una guerra energètica.
Sí, els Estats Units i Israel han atacat el principal jaciment de gas del món, el Golf Pèrsic, explotat per l'Iran i per Qatar. Un moviment que l'Iran ha advertit que respondrà amb bombardejos a altres interessos energètics de països veïns i que torna a disparar a l'alça el preu del petroli i del gas natural. Per cert, l'Iran acaba de confirmar ara una cosa que us havíem anunciat a les dues, però que només deia Israel, ara també ho diu l'Iran, i és que han matat el seu ministre d'intel·ligència, per tant, un altre dels dirigents del règim iranià que ha caigut pels atacs d'Israel.
I atenció aquesta, Ayuso contra el rei.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rebutja que els espanyols cometessin abusos en la conquesta d'Amèrica, tal com va dir abans d'ahir el rei Felip VI en unes declaracions que busquen refer les relacions entre Espanya i Mèxic. Lluny de la diplomàcia, Ayuso defensa que els de la Creu, ha dit textualment, van imposar la civilització davant de maies i asteques, que per Ayuso eren els autèntics abusadors de les seves poblacions.
És que Déu-n'hi-do,
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Ahir Feijó va dir que no compartia del tot les paraules del rei, però avui Ayuso l'ha avançat.
Hold my beer. Sí, sí. Mentrestant, moviment inèdit a Catalunya.
Sí, el govern ha retirat aquest matí els pressupostos a l'espera de poder-los pactar més endavant amb Esquerra. No havia passat mai això, que uns pressupostos presentats s'hagin retirat. El PSC i Esquerra eviten així, això sí, una trencadissa divendres en què ens hauria abocat a un escenari imprevisible. Demà mateix el govern aprovarà un suplement de crèdit per suplir la falta de pressupostos.
I aquesta tarda, de què estem pendents?
És tarda de Champions, no cal que t'ho digui. A 7:15, Barça-Newcastle, amb el pas a quarts de final en joc, des d'una hora abans a la TDT. Avui també sabrem quin equip català disputarà la final de la Copa Femenina. El Barça i l'Ona Badalona disputen a partir de les 9 al Johan Cruyff la tornada de la segona semifinal de la competició. L'anada hi va haver empat a 0.
Doncs ho explicarem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, la Judit Pastor ha trobat alguna cosa.
A veure.
revoltijo juvenil. Los jóvenes de los 80 eran bañistas, soñadores, y sus ideales eran la fraternidad, la convivencia. No sé què és això.
No entenc, jo tampoc.
Una pesta sobre música, pot ser?
Pot ser, no.
El pop se va de càmping i playa.
Moment. Fem una cosa. Per demà farem una lectura dramatitzada de la peça d'Òscar Fernández a La Vanguardia, amb la seva música...
M'encanta el titular. Revoltijo de què?
Demà.
Juvenil.
Això demà.
Què et sembla?
No ho podem gastar tot avui.
No ho haguessis dit mai, eh?
Demà vens, Òscar?
Sí.
No, ho dic perquè si ho guardem...
Ara em busco una excusa.
No. Doncs demà... Òscar Fernández a La Vanguardia.
Això la Judi que m'ho passi, perquè crec que no tinc res.
Ara t'ho enviem.
Ho enquadernarem, si vols.
Molt bé.
Òscar, fins demà.
Adéu. No sé què fer amb la meva
vida. Potser... Tu, Marta, has tingut sempre clar que volies ser periodista?
Mira, ara quan ho has preguntat a l'Òscar i li he dit que anaves amb un micròfon sota la mà, doncs jo anava amb una gravadora d'aquells casets miniatura que hi havien entrevistant la meva família, però jo no sabia que allò podia ser una professió. Jo volia ser metge.
Metge?
La doctora Carreras, clar, tu sí. A casa ho tenies a tocar, no?
Tinc molts metges a la família i vaig fer el batxillerat científic convençuda que seria metge.
Sí. Quina especialitat hauries fet?
Segurament pediatria com el meu pare, però no ho tinc clar del tot.
Ai, series bona metgessa.
Jo crec que sí.
Sí. Doctora Carreras.
No et faria cosa explicar-li les coses a la doctora Carreras.
No, seria agradable.
El que passa que, mira, al final crec que justament per influència de la meva família no vaig acabar sent, no perquè em digués no ho siguis, sinó perquè veient el sacrifici que feia el meu pare fent guàrdies moltíssimes hores i també la carrera, que era llarguíssima, i un amic un dia em va dir, escolta'm, per què no fem un programa de ràdio? I vaig dir, mira, això molt més divertit. I a partir d'aquí vaig fer periodisme.
I no podem matar ningú amb això, eh?
Exacte, mira, menys responsabilitat.
Mira, se m'està acudint que si algú té alguna història divertida de vocacions frustrades o 93-201-7474, expliqueu-nos si vosaltres esteu fent ara una cosa que ja havíeu somiat de petit sempre o al revés. Heu anat d'una banda a l'altra. Tu, Judit, volies ser periodista?
Jo volia ser periodista i empaperava els mobles de casa, feia veure que eren pantalles de tele, llavors bé, com podeu veure aquí la pantalla, avui pujarà el preu.
De veritat, com?
T'ho juro. Sí, mira, he acabat no fent tele, però fent ràdio.
El meu germà imitàvem la pantalla màgica del Pitxi Alonso i el Sergi Albert, que la pintaven ells, i pintàvem la tele de casa, amb rotulador, i clar, fins que els pares van dir s'ha de deixar de pintar la pantalla. Bé, són dies de molts nervis per a estudiants d'ESO i batxillerat, dies per triar, remenar, pensar quin futur. Avui comença el Saló de l'Ensenyament, que els pot ajudar a aclarir dubtes.
I ja van 35 edicions del Saló de l'Ensenyament. Fins diumenge tenen temps els estudiants per anar al Saló de l'Ensenyament a Fira Montjuïc, a Barcelona. Més de 220 expositors amb informació sobre estudis universitaris, però també formació professional important, aquesta via que aquest any ja supera la meitat de l'oferta, no només les carreres universitàries, sinó també la formació professional, idiomes, altres itineraris. Aquest matí nosaltres, amb els nostres estudiants en pràctiques, l'Òscar Guijarro i la Candela Ruiz, ens hem apropat a les portes del Saló de l'Ensenyament i hem preguntat a veure si els estudiants tenen massa clar què es volen dedicar.
No tinc ni idea. Jo ho tenia clar, però ara he vist més opcions i potser canvio, no sé.
Jo algú de biomedicina.
I jo periodisme o publicitat.
Jo vull ser astronauta.
Jo més o menys per la part de mates, però no ho tinc massa clar.
A mi m'hagués agradat anar a estudiar a Dubai, però per la guerra d'Orient que està fent actualment, doncs segurament em tiraré enrere aquesta decisió.
És un món convuls i canviant, que poden canviar els plans d'un dia per l'altre. Aquest noi que deia que se'n volia anar a Dubai a estudiar, no sé si és un destí educacional,
deu,
diguem-ho.
Deu olorar la pela.
Sí. Bé, en tot cas, hem convidat la Montserrat Oliveres Vegués, que és psicòloga i orientadora professional. Montserrat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els joves, en general, tenen clar què volen fer?
Els joves, en general, no tenen clar què volen fer.
En general, no. I això és d'ara o de fa molt temps o de sempre?
Això s'arrossega bastant de sempre, però ara hi ha més elements condicionants, hi ha més context que desestructura o desorienta, i això fa que ara és molt evident.
O sigui, fa 20 anys potser hi havia menys dubte i ara no saben què volen fer.
Fa 20 anys hi havia menys per triar, per tant, també hi havia menys dubte.
Clar.
I ara tenim molt per triar, molts estudis de diferents tipus i després tenim un context en el mercat de treball que tampoc no és precisament engrescador o motivador de cara a triar o imaginar una professió.
Clar, això que està dient ara la Montserrat, jo tinc la sensació que quan jo sortí de la carrera també es deia que, per exemple, el món del periodisme estava molt malament, i ara penso, hòstia, ara vist en perspectiva, no estava tan malament. No sé si anem dient que tot està molt malament i no sé si al final les coses sempre estan igual.
És que, saps què passa? Una cosa és l'actor principal, el jove, l'estudiant, i una altra cosa són els adults. Els adults tenim perspectiva, el jove no la té. Per tant, el jove, quan arribi allà, s'arremanga, s'hi posa i s'espavila. Ara, si tot el dia els adults li estan dient això és complicat, no sé com t'ho faràs, fixa't que difícil, doncs vas generant un caldo de cultiu que no és profitós.
Clar, ara segur que ens estan escoltant molts pares que tenen adolescents que diuen jo com ho he de fer per ajudar el meu fill i no fotre-li, perdó, massa pressió a sobre. Què se li ha de dir a un nano? Vigila que això no sortirà bé, fes el que vulguis, o se l'ha d'intentar, no sé si dir acompanyar, però conduir una mica, també veient quines capacitats té i quines possibilitats té.
Mira, el millor verb és just el que has dit, acompanyar. Perquè no hem de triar per ells, hem d'acompanyar perquè la decisió sigui una decisió ben fonamentada i una decisió que ells emprenguin la responsabilitat. Per tant, si trien una cosa que és el que els ha dit el pare o la mare, allò ve de fora. Per tant, sempre serem a temps de passar raons de per què les coses no han anat bé. Aquest jove, aquesta jove, han de triar per ells mateixos i han de tenir en compte tres elements clau. Un, que no ho poden fer tot. No pot ser enginyer aeronàutic, historiador, mecànic, perruquer i tècnic de so. No pot ser-ho tot. Cadascú té un perfil, uns aspectes amb qui destaca, amb què és bo, amb què disfruta, amb què s'ho passa bé, que li agrada. I, per tant, aquests són els que hem d'analitzar. La part de l'autoconeixement és importantíssim. Reflexionar com sóc jo, quin perfil tinc jo, que estaré més a gust i podré exercir millor perquè posa en joc tot el meu perfil. Això un. Segona cosa, explorar bé l'oferta. Hi ha més oferta, haig de dedicar més temps a conèixer els diferents itineraris, comparar-los, veure quines professions em pengen.
I això com es pot fer fàcilment?
Això es pot fer de diferents maneres. Fàcilment, no. No vagis a buscar lo fàcil. Anem a buscar el que és necessari, que és anar-te'n al saló, per exemple.
Aquest saló és útil.
El saló és utilíssim. Hi ha estudis europeus que expliquen que tant les visites als salons com les als salons o exposicions o fires, com les experiències pràctiques, les pràctiques, són dues de les activitats que més ajuden a orientar. Val? Per tant, anar al saló, segur, tens tota l'oferta junta, pots comparar i parlar. I una altra cosa és aquesta part que et deia, que tinguis clar quin és el teu perfil per veure si aquest perfil es posa en joc en aquest ofici, en aquest estudi, en aquesta professió. Investigar el mercat de treball era el tercer punt. Autoconeixement, explorar la formació i investigar què faré quan jo acabi aquests estudis també és clau.
Mira, em diuen que tenim una entrada doble, una invitació doble per anar a veure la comèdia teatral Una idea genial al Teatre Condal el 24 de març. Per tant, si algú ens truca al 932017474 i ens comparteix la seva experiència o li vol fer també alguna consulta d'orientació per algun estudiant a la Montserrat Oliveres, la nostra psicòloga i orientadora professional, doncs tindrem aquesta entrada doble per aquestes persones que truquin. Perquè la feina d'un orientador professional, quina és? És a dir, això és una consulta privada? Això es treballa amb centres educatius? On feu la feina?
Mira, l'orientació es treballa a diferents moments, sobretot de la vida. És a dir, l'orientador no només treballa en una escola, en un institut. No, no. L'orientació la necessites en qualsevol de les transicions que fas al llarg de la vida. La primera transició és quan acabes l'obligatòria. Per tant, quan has de triar un cicle formatiu, una FP o una carrera o un batxillerat. Aquesta transició la trobes o bé en els instituts i escoles, que progressivament hi està havent un orientador o una orientadora que acompanya els joves, o treballem en la consulta privada, o treballem també dintre dels ajuntaments, les administracions, els municipis, que estan molt a prop de l'usuari, també tenen els seus punts joves on ajuden també a triar. I això és tot. No tenim un model orientador com a país, per tant, no tenim dintre del sistema educatiu una figura reconeguda, extensa, universal.
Que això hi ha altres llocs que sí que hi és?
A altres llocs del món i d'Europa hi és, obligatòriament, un model d'orientació, i per tant, aquí, amb això estem una mica patint.
Jo tinc molt present el moment en què havies de decidir, no sé vosaltres, però recordo molta pressió per no equivocar-me i després, en el meu cas, de tenir com una idea preconcebuda...
De posar aquella llista de carreres que volies fer.
Sí, aquella llista.
Que arribés la nota, ordenar-les.
Ara que faig revisió, penso que els meus pares ho van fer tan bé... Que,
és
que ho van fer molt bé, perquè me'n recordo que el primer que van fer és treure'm pressió. Em van dir, Marta, el tren no només passa una vegada. Si tries una cosa i has de refer el teu camí, doncs què?
Ai, que macos, els teus pares.
No passa res,
molt bé.
Tornes a escollir. No perds res, perquè hauràs fet un any, hauràs descobert que això no, i per tant tornes a la casella de sortida i escolleixes...
Però tenies molts dubtes.
Una altra cosa. Tenia alguns dubtes, sobretot per aquest canvi. Vaig fer el batxillerat científic i de cop volia ser periodista i pensava, un moment.
El canvi és bèstia, realment.
Jo no havia explorat en el periodisme, ni m'havia format, ni tenia referents, ni coneixia ningú. En canvi, el món mèdic el coneixia perfectament. I l'altra cosa que els meus pares també sempre em van dir molt i que penso que és un encert, és que més enllà del que triïs, importa la teva actitud davant del que triïs. No cal intentar ser la millor, però sí fer bé les coses. I, per tant, ajudar els joves i acompanyar-los en un tema d'actitud, de tenir compromís, de saber-se esforçar, de tenir iniciativa i de tenir idees, això jo crec que et fa potent davant de qualsevol de les tries que tu facis a la vida. Perquè... tot i que el periodisme realment és un món en general molt precari, nosaltres som molt afortunats, però és en general un món molt precari, i que molts dels companys de carrera no han acabat trobant feina, és veritat que si des del primer dia estàs als mitjans locals, treballes, t'esforces, tens iniciativa, presentes projectes, és possible que arribis a algun lloc.
Home, és més fàcil
que
així
acabis guanyant la vida.
Que no d'una altra manera.
Però això, de tota manera, o sigui, l'actitud ve després de la tria. Primer hi ha d'haver la tria. Primer tu has de saber per fer què.
Mm-hmm.
Aleshores, aquí és molt important que, com deies tu dels teus pares, els pares i les mares poden ser un condicionant molt important en aquesta tria. I s'ha d'anar molt en compte.
També, em deien una cosa, Garriga, que jo encara no tinc fills adolescents, però una companya meva de feina justament que té fills que estan fent el batxillerat, diu que cada vegada més, que és una cosa que no ens hi vam trobar nosaltres, com han d'escollir l'itinerari del batxillerat, que ja els condiciona a l'hora de fer la selectivitat i que els puntuarà d'una manera o altra al fer carrera, també els joves se senten més pressionats des de més d'hora.
Mira, és que tinc un jove, el Frank, que té 16 anys, que ens truca al telèfon del directe. Frank, bona tarda.
Bona tarda.
I tu ara dos estàs en aquest moment de tria, no?
Sí, sí, jo ara mateix estic fent batxillerat i doncs jo des de petit tinc pensat que vull ser empresari, ja que veig el meu pare, que és empresari també, i doncs jo vaig anar a donar ensenyament per informar-me'n i he decidit de moment fer ADE. De moment, si no canvia res, vaig decidir fer ADE i ara de moment estic a primer de batxillerat.
I tu diries que el teu pare, més enllà de que tu t'hi has emmirallat, t'ha condicionat també a casa, t'han conduït a aquesta decisió o t'han donat molta llibertat per prendre aquesta decisió?
No, a casa m'han donat molta llibertat i sempre han respectat la meva opinió i sempre he fet el que més... Jo crec el que més m'ha convingut a mi i el que més m'agrada.
I t'imagines fent seguint les passes del teu pare amb la mateixa empresa o muntant una tu pel teu compte? O com t'imagines
tu el
futur?
Jo principalment prefereixo fer la meva empresa totalment diferent de la del meu pare.
Carai, escolta, sí. Ets un emprenedor, eh?
Clar.
I escoltes Catalunya Ràdio, o vas... Clar, anava a dir, estàs al cotxe, conduir tu no pots conduir encara, per tant, entenc que vas amb el pare al costat, o la mare, o algun familiar,
sí,
no?
Sí, amb el pare, i estem anant cap al Barça.
Ah, mira, molt bé. Mira, molt bé, molt bé. Doncs escolta, mira, que sàpies que ara amb la Marta farem el mateix.
Mira, encara
ens trobarem al Camp Nou, perquè ara d'aquí una estona sortirem caminant. Doncs mira, aquest pare i fill que se van a veure al Barça i que el fill vol seguir les passes del pare amb aquesta llibertat i amb aquest nivell d'emprenedoria. Frank, que vagi molt bé i que passi el Barça, sobretot, eh?
Vale, moltíssimes gràcies. Nos escoltem molt, que sempre que anem amb el cotxe, pues jo poso Catalunya Ràdio.
Ara. Diu, al fill no li diguis què ha de fer de carrera, però digue-li què ha d'escoltar, que és Catalunya Ràdio. Això està molt bé.
Exacte. Ja ho sap.
Frank i pare, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ens toca també la Núria de Sant Cugat. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu estàs també decidint què estudiar o és per algun...
No.
No? Ja ho has superat,
no,
això.
Jo tinc quatre fills ja, que ja estan al petit, començant la carrera.
I què ens vols explicar o preguntar?
Doncs mira, que he estat molt temps jo a l'ensenyament, a secundària, i ara escoltava aquest especialista que heu convidat i dic que bonic, que bé, que insisteixi i que la Marta hagi insistit també en la llibertat, en no posar pressió, no?, als pares, que ens equivoquem molt quan posem pressió. I simplement volia afegir que em fa la sensació que a vegades el que se'ns passa als pares és que tenim tanta por a que no sigui productiu el que faci, a que no es guanyi la vida, que tal, que ens oblidem de que sigui feliç realment. I aquest autoconeixement és tan important que sàpiguen dir, a veure, però tu quan fas això, quina cosa et fa feliç, no?, quan la fas? Perquè la meva petita experiència, petita pels quatre fills, no?, i la meva personal, és que després, al final, ostres, ja t'espaviles, no?, per buscar de quina manera guanyar-te la vida, no per tenir més títols o per haver estudiat enginyeria o per estudiar medicina tindràs millor futur econòmic, si parlem només d'economia, que si fas música o teatre o segons quines èpoques periodisme, no?, també. Vull dir, al final t'espaviles i busques si t'agrada i t'apassiona i et fa feliç, perquè si no, els generem un conflicte intern molt gran, no? Va. I jo he vist alumnes que han patit molt. Simplement volia afegir això.
Doncs t'agraïm molt la trucada, Núria. Una abraçada.
Gràcies. Ah. Bueno, i les entrades, a veure si em toquen.
Ara farem sorteig. Farem sorteig. Montserrat, és habitual que els pares encara posin molta pressió, que li diguin, això no ho pots estudiar, perquè sona una cosa més d'abans. Del meu fill, vull ser no sé què. No, tu has de ser metge com el pare i com l'avi. Això encara passa molt?
Passa, i en contextos molt diferents. Hi ha contextos en què els pares diuen, mira, noia o noia, tu t'has de posar a treballar perquè aquí no podem anar pagant estudis, per exemple.
Clar,
això
és una cosa més de necessitat, que és diferent a que et diguin, no pot ser periodisme perquè jo sóc metge, l'avi va ser metge,
però
el besavi va ser metge.
Però potser no està tan així, però sí que quan ve un fill i et diu, vull estudiar història de l'art, la gent li tremolen les cames, no ens enganyem.
Hi ha els tòpics de sempre es mantenen. El tema de l'artístic és claríssim. Ara s'ha entusiasmat en fer un batxillerat artístic i on anirem a parar. Llavors, s'ha d'anar amb compte perquè són tipus de condicionants que els has de controlar el pes que exerceixen en la tria d'aquest jove.
L'Eloi de Lella també ha trucat al telèfon del directe de Catalunya Ràdio. Eloi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estudiant o pare d'estudiant?
Sempre s'estudia, i pare de tres estudiants.
I quina és la vostra casuística, o què ens vols preguntar?
La meva casuística primordial, de quan jo era jovenet, quan jo tenia 11 anys i estudiava sisè de primària, una mestra, que me l'estimo molt i que sempre que me la trobo pel poble li dic, vam fer una pràctica al laboratori que consistia en inflar uns pulmons de xai amb una palleta i ningú volia fer. Jo ho vaig fer i ella va saltar, la Maria Àngels va saltar i va dir, Eloi, tu has de ser metge. Jo volia ser granger. Em va fotre amb un merder que encara dura.
Per tant, has estat metge.
Avui he estat i ho soc, sí, i exerceixo. Sí, sí, i he treballat amb l'Eduard Carreras molts anys. No sé si és el pare de la Carreras o no.
No, el meu es diu Miquel.
Doncs jo volia ser granger i ara estic aquí. I tinc tres fills de 16, 12 i 8 anys que tots diuen un dia metge, l'altre dia enginyer, l'altre dia futbolista i l'altre dia perruquera.
I per dintre penses, va, que algun sigui metge, o no?
M'agradaria, però que no hagin de gruar tot el que he gruat jo. perquè és dur arribar fins on som. Ara estic molt bé, ens guanyem molt bé la vida, estem molt feliços, però hi ha hagut èpoques molt dures.
Doncs és l'Eloi, aquest granger, que no va ser granger, sinó que va ser metge.
Ja estic frustrat.
Eloi, moltes gràcies per trucar.
Per uns pulmons de cabra, imagina't.
Gràcies a la professora, una abraçada. I una última trucada, va, l'Anna de Barcelona. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També estudiant o familiar d'estudiants?
Soc mare de 3 fills, de 13, 10 i 9.
Escolta, està trucant gent amb molts fills avui, sí. Trobo, Escolta, molt bé, molt bé. Quina natalitat més disparada que tenim en aquest programa.
No representativa de Catalunya.
No gaire. Anna, què ens vols preguntar o què ens vols explicar?
Bueno, a la Montserrat, que no sé si és molt precipitat portar la filla, que fa ara mateix està fent segon d'ESO, portar-la al saló de l'ensenyament.
Mira, precipitat no. Mentre vagi acompanyada, i aprofito per dir-vos que a dintre de la web del Saló de l'Ensenyament hi ha un kit per les famílies que us podeu descarregar, que hi ha tota la preparació de la visita. Tens tot de materials per preparar aquesta visita, pensar les preguntes, treballar prèviament una mica tota la part de l'autoconeixement, que us pot ajudar a fer una visita després més profitosa.
Doncs mira, ja ho saps, podeu fer una visita i us pot ajudar també a aclarir una mica el panorama i després pot anar canviant d'opinió igualment.
Exactament, a descobrir itineraris, veure com que hi han demostracions de professions, tota la part de la formació professional que és tan pràctica, doncs li pot ajudar i pot ser divertit.
Doncs ja ho saps, Anna. Ja podeu anar tirant cap allà. Gràcies per trucar. Gràcies per trucar. Vinga. Doncs escolta, podem estar molta estona aquí parlant de vocacions i de carreres i de graus. Hi ha algun grau d'aquests nous que estigui tenint com molt d'èxit o molt d'interès en la gent més jove?
Mira, tots els graus o cicles formatius, els àmbits de més atractius són tots els àmbits de la salut, la sanitat, tant amb FP com amb carreres. Després també tot el que són informàtica, comunicacions, i aquí dintre tot el món de la IA, la nova família professional que sortirà a la FP.
Ja hi ha graus o cursos enfocats a IA?
Sí, vam tenir els primers graduats. Sí, vam parlar amb ells, sí.
I màsters potser és amb els que es nota com han brotat, diguéssim, des d'aquest moment en què s'ha disparat tot això. Però sí, l'oferta hi és.
I també és veritat que estem en un món tan canviant on tot evoluciona tan ràpid, la tecnologia, que molts estudiants també reclamen a la universitat que estigui més connectada que mai amb el món laboral, perquè el meu nebot, per exemple, està estudiant màrqueting digital i diu, sincerament, estic fent això perquè els meus pares volen que faci algun grau, però no m'estan explicant res que jo ja no sàpiga o és molt obsolet perquè ell ja està movent-se per Instagram, fent màrqueting.
Li direm a la Montserrat Oliveres que torni quan arribi el moment de fer la llista de carreres dels alumnes, que potser allà també podem ajudar alguna família que estan allà.
Aquell sí que és el moment decisiu.
Com si estiguessin fent la travessa allà, ordenant un no sé què, dos polítiques, tres no sé què. Doncs portarem, que ha estat molt, molt, molt entenedora, la nostra psicòloga i orientadora professional de capçalera allà de la tarda. Montserrat Oliveres, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Marta, tu no vols anar al camp avui, a veure el Barça...
M'encantaria, però aquí els carnets s'han repartit i no m'han tocat.
Ja, doncs ara m'havies de dir que sí i llavors fèiem veure que anàvem cap allà a veure el partit junts.
Ah, doncs anem-hi.
Anem.
Si m'hi portes, jo vinc.
Torno a fer la pregunta. Marta, tu no t'agradaria avui anar al camp?
M'encantaria.
Vols que anem cap al camp?
Som-hi.
Doncs mira, fa una cosa. Enric, tu creus que podem tenir dos micros perquè jo i la Marta Carreras ara agafem i anem caminant, passejant...
Diu que sí.
...el que queda de programa per la Diagonal?
Claro.
Sí? Claro. Aquesta és la veu de l'Enric, de veritat.
Sí,
doncs, atenció, perquè fem una pausa i Marta Carreras i Francesc Garriga, si ens voleu venir a saludar, ens trobareu entre la ràdio, direcció al Camp Nou per la Diagonal. I que no ens trobem gent pel camí.
Doncs, que vagi bé, nois. Gràcies per deixar-me aquí,
Ja ens veiem demà.
Vinga.
Ara venim.
Apa. Ai, pobra. Adéu.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida.
Ajuntament de Barcelona.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu, sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Aquest any, el Parc d'Atraccions Tibidabo celebra el 125è aniversari amb una temporada plena de màgia. Descobreix les noves lletres Barcelona, viu colors, la nova pel·lícula en quatre dimensions de les mascotes i emociona't amb els espectacles i les 35 atraccions. Entrades a tibidabo.cat. BSM, Ajuntament de Barcelona.
El llegendari director Leonard Slatkin celebra el seu 80è aniversari amb la Franz Schubert Filharmonia el 22 de març al Palau de la Música Catalana, dirigint la monumental sinfonia número 9 de Schubert, La Gran.
Un concert inoblidable amb un mestre irrepetible. Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Escolta, el pare li ha agafat el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. Què et sembla? No sé si agafar-li alguna cosa més.
Quan?
17 milions.
A veure, 17 milions em semblen prou bé com a regal, eh? No agafaria res més.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gené 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Psst, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Aquest dijous ens acompanya al Fan Zone el jugador del bàsquet Manresa, Pierre Oriola. I l'artista Ramon Miravet. Dijous al Fan Zone passaran coses, moltes coses.
Fan Zone. Amb Gerard Romero, dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Era Barcelona, com, mig primavera, no floreix per tothom, com, s'espera.
Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, amb la Marta Carrera ja som a la Diagonal, caminant cap al Camp Nou.
S'està girant el temps, eh?
Sí, en principi això ho fèiem perquè volíem celebrar que comença a sortir el sol, que hem tingut uns quants dies seguits de sol, que semblava que feia calor, però s'està...
Bueno, un nuvolot aquí que tenim davant, però això ja és una mica l'entrada de la primavera, eh, també? Aquest sí. Temps canviant...
Mira, preguntem-li a l'experta, que és la Gemma Puig, home, la nostra meteoròloga de capçalera de la tarda. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
A veure...
Arribant massa tard, aquests núvols. Ja feia estona que hi haurien de ser.
Espera't un moment, perquè no sé si sóc jo, ens hauríem de pujar el teu volum, perquè si no, amb el soroll del carrer no sentirem res.
No em sentiu. Dic que aquests núvols estan fent una mica tard, que ja feia estona que hi haurien de ser.
Què vol dir que hi haurien de ser?
Home, perquè ahir vam dir que estaria més ennuvolat i estan arribant una mica més tard del que havíem previst.
O sigui que això d'aquests dies de sol es trencarà, ara?
Home, i tant.
Què vol dir,
home, primavera. Ho ha dit la Marta.
Sí, és primavera, dir, Gemma, és primavera. Que com que avui és dimecres, ja de cara a dissabte es torna a trencar la mística del sol, no?
A veure...
O què?
Demà, avui tindrem aquests núvols que afectaran no només aquí a Barcelona, sinó també van entrar cap a les comarques de Girona. Tenim aquest vent de mar cap a terra i això porta humitat, sobretot en aquest sector, i per tant amb nuvolositat. Fins i tot pot caure alguna gota cap al Pirineu, comarca sobretot Ripollès, Garrotxa, Osona. I demà tindrem més núvols, demà tindrem un dia més ennuvolat i més insegur, no a tot arreu igual, però sí que tindrem més nuvolositat a tot arreu, i amb alguns ruixats, fins i tot amb neu al Pirineu. Per tant, aquests dies de tanta bonança ens han fet refiar, però encara estem, sí, a l'hivern, i la primavera ens donarà moviment. Això, sí, sempre.
La primavera encara no comença oficialment, eh?
Fins divendres. Però això no vol dir que després vingui un temps tranquil, al revés, la primavera sempre és molt moguda.
Marta, la primavera sang altera, no Garriga, per
no
favor, podem, això
no,
ho saps,
sí,
més que ningú.
La sang la tinc alterada sempre, però vull dir que la jaqueta encara no la guardem.
No la pleguis del tot. No, del tot no.
La primavera és el 21, no? Diumenge.
Comença divendres. La primavera comença aquest divendres, el 20, a 3:15 de la tarda.
El que sí que ja notem és que els dies es van fent llargs, i
sí,
ja no
això sí.
Quan canviï l'hora que es resituarà tot, però sí que ja comencem a tenir més hores de llum natural.
Sí, això sí que es va notar.
No? Això dona molta vida.
Sí, això es va notant, i dies com avui, no?, que hem tingut, o ahir, no?, de sol, doncs encara es nota una miqueta més. Però sí, anirem tenint una miqueta de tot. Això no vol dir que s'espatlli, ni el cap de setmana, però sí que, ja, per exemple, divendres tornarem a tenir moltes estones de sol, dissabte també, diumenge sí que sembla que hi hauria algun ruixat cap al nord-est, per tant, una miqueta de tot, amb força estabilitat, però encara demà no. Demà serà el dia més núvols, diguéssim.
Tu ets d'horari d'hivern o d'horari d'estiu? Quin horari t'agrada més, Gemma?
Ai, mira, no sé què dir-te.
Ah, mira, pensava que ho teníeu tot molt clar, els meteoròlegs.
No, no, perquè...
Us agrada que estiguem a casa.
D'estiu. D'estiu,
a mi també,
sí.
Si ho tens algun dubte, a mi
home,
també.
Clar, home, clar, és el millor. És el millor. Bé, doncs això, que ningú guardi les jaquetes encara.
No, home, la més gruixuda, aquella més gruixuda, sí, eh? Bueno, ja fa dies que l'hem guardat, aquella més gruixuda, no?
Jo algun dia encara...
Bueno, perquè la primavera també el que té és que durant el matí i a la nit refresca força, i al migdia, doncs, no, clar, ens l'hem de treure, no? Hem d'anar posant capes.
I, Gemma, amb tanta pluja que hem tingut, la primavera també, perquè és la primavera, no?, quan hi ha més ruixats. Continuarem amb ruixats.
Clar, les aigües mil de l'abril ja les hem gastat totes, aquestes.
No, les hem gastat, no les hem gastat, no les hem gastat. De moment, venen dies no amb molta, molta inestabilitat, però sí amb alguns ruixats. És a dir, de moment, aquests primers 15 dies, doncs anirem tenint ruixats. De moment no sembla un gran temporal, però encara anirem tenint ruixats i ja veurem més endavant, però sí, la primavera ha de ploure, per molta aigua que ara ens sembli, perquè hem tingut un hivern atípic i molt plujós, però la primavera esperem que continuï plovent, perquè si no després arribarem a l'estiu ja queixant-nos, eh?
No, sí, és que ens estem queixant ara de la pluja, no?
Exacte. No.
Gemma Puig, moltes gràcies.
Apa, bona tarda.
Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar. Em pots portar al camp i omplim el camí de flors i violes i romaní.
Flors i violes i romaní. Això és molt poètic, però també fa al·lèrgia.
Sí, i hi ha moltíssima gent que ho passa molt malament, i cada vegada hi ha més gent que té al·lèrgies.
Tu creus?
Bueno, clar, doctora Carreras, com a doctora
Carreras, t'ho confirmo. Expliqui'ns el tema de les al·lèrgies.
No, va, digues.
No, de fet, mira, tenim una experta, una al·lergòloga pediàtrica de l'Hospital del Mar, que és la Sofia Ramis. Doctora Ramis, bona tarda.
Bona tarda, Francesc, moltes gràcies.
S'estan avançant aquest any l'època de pic d'al·lèrgies, perquè estem llegint moltes notícies que ens adverteixen que, per exemple, un servidor que això l'afecta, que anem molt en compte que això hi arriba.
Sí, bueno, aquest any, aquesta temporada pol·línica 2026, s'ha avançat una miqueta per lo que estava comentant la Gemma, que ha sigut un hivern molt plogut, les precipitacions han sigut favorables pel creixement vegetal i, clar, això fa que tinguem més biomassa i en conseqüència, pues, més producció de pol·len. No? A part, tot i que ha plogut molt i l'hivern ha sigut prou suau de temperatures, i això fa que tot el cicle biològic de les plantes tingui una floració més precoç. I clar, els pol·lens ens arriben abans del que ens agradaria.
Per tant, la gent que pateix normalment d'al·lèrgies que es vagi preparant, a les consultes ja estan tenint més consultes, més casos, més gent que ve per aquestes qüestions?
Sí, sempre hi ha un repunt, especialment a partir del març, de pacients que reaguditzen amb les seves patologies al·lèrgiques, amb rinitis, amb l'asma, i sobretot a l'atenció primària i a les urgències dels hospitals estem veient fins un 10 o un 15% més de consulta habitual des de la setmana passada i continuar en augment.
No sé si hi ha alguna manera fàcil de dir, mira, si no tinc clar si tinc al·lèrgia o no, hi ha alguns indicadors fàcils per tenir clar que tenim una al·lèrgia i que, per tant, hem d'anar al metge perquè ens ajudi a passar-ho millor?
Sí, clar, l'al·lèrgia, el problema que té és que moltes vegades es pot començar com un refredat comú, no? Amb tos, estornuts, sí, llagrimeig, no? Tota aquesta sintomatologia, normalment en un refredat comú, pot durar fins a 7-10 dies com a màxim, no? Quan aquest refredat comú s'allarga, es reprodueix amb el temps, no? Que sempre en el mes del març o sempre quan al març, justament quan vaig per la Rambla Catalunya, que està ple de plataners, dels arbres del plataner d'ombra, no? És quan en comença. A vegades és veure una miqueta, no? La freqüència, el temps, i que sigui una situació que es reprodueixi quan amb l'al·lèrgen.
I totes les al·lèrgies aquestes vinculades, doncs això, al pol·len, a les plantes, totes tenen remei? Totes tenen alguna manera per mitigar els seus efectes i les molèsties?
Sí, en principi, l'al·lèrgia respiratòria, el tractament, encara que l'al·lèrgen, és a dir, el mecanisme que ens produeixi sigui diferent, sigui l'al·lèrgia dels pol·lens o dels animals o dels àcars de la pols, el tractament és el mateix, afortunadament. Per això és important tenir el tractament de base sempre prescrit per un al·lergòleg i sempre disponible a casa, perquè, com hem comentat, a vegades les al·lèrgies s'avancen segons el clima, la temperatura, i sí, el tractament és el mateix. En principi, el primer és fer una bona evitació de l'exposició, en aquest cas als pol·lens, no? Amb protecció ocular, amb ulleres, amb mascareta, en situacions, no? que tenim asma o problemes respiratoris, i després fer ús del tractament de base, que habitualment són els medicaments orals, que són els antihistamínics, els col·liris per la picor d'ulls, i també tenim els esprais nasals.
I no sé si, avui ho comentàvem a la redacció, i no sé si Marta també et passa, de cop i volta molta gent a la redacció diu, ostres, jo aquests últims dies estic com més cansat, o vaig molt cansat.
Si això és l'estèmia primaveral,
això,
aquesta, no?
Això pot ser que sigui també per aquest canvi de temps i per totes les conseqüències del que hem anat parlant, que ens sentim com que de seguida arribem a treballar i ja estem cansats?
Sí, bueno, habitualment, clar, l'al·lèrgia és una petita disregulació del sistema immune, no? Que el sistema de defensa nostre ataca a unes proteïnes, en aquest cas el pol·len, que no són perjudicials, però el nostre sistema immune està fent un treball excessiu, no? I això dona cansament. És com si estiguessin lluitant contra un virus, contra una bactèria. En aquest cas és una proteïna, no? I a vegades diuen que aquesta astènia primaveral pot ser, no? Aquesta situació del sistema de defensa nostre que està treballant força.
Sí, no és un mite, això de l'astènia primaveral.
Passa, això passa. I alguns ho estem vivint ara aquests dies. Doncs bé, és la doctora Sofia Ramis, l'al·lergòloga de l'Hospital del Mar, que ens ha ajudat una mica a entendre tot això. Doctora, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, una abraçada.
Mira, ja estem arribant, això que és Numància... No, això és... Sí, Numància, això és el carrer Numància, aquí a la Diagonal. Hem vist poca samarreta del Barça, encara,
Mira,
Marta?
Mira, un grup de tres noies amb samarreta del Barça han passat per aquí davant nostre, fa un moment.
Sí, però no estic veient gaire gent,
encara no.
Home, a veure, som una mica lluny del Camp Nou, però no tan lluny ja, eh?
Passant pel costat de l'Hospital de Barcelona, pràcticament.
Doncs va, fem una cosa, farem una pausa, però abans. Avui fem un canvi. Farem el concurs ara.
Vinga, doncs
què et
així
sembla?
Fem, com el temps canviant de la primavera,
exacte,
el guió també.
Avui el repte sonor el farem després d'aquesta pausa. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Mira, 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 saps què tinc de premi, Marta?
Què?
Un quilo d'arròs Montsià extra.
Oh.
Ideal per les
sí,
paelles.
Sí.
Un quilo d'arròs bomba. Un quilo d'arròs carnaroli per risotos. Una ampolla de licor d'arròs del Delta. Un davantal, una carmanyola, un got mesurador d'arròs. Què més vols?
És Delta Dream.
9-3-2-0-1-7-4-7-4, el Delta Dream. A la tarda de Catalunya Ràdio. Fem el concurs, el repte sonor, després de la pausa. Ara venim.
Se'ns ha fet gran.
Tot és possible un dia de partir.
I en l'últim minut del temps afegit és capaç d'aconseguir el gol de l'empat.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45, la TDT del Barça-Newcastle a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i
vostè
es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
a un... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución la de Ocasión Plus.
A la finestra indiscreta busquem les millors estrenes, les pel·lícules més bones, les millors sèries, els millors documentals. Destriem el que val la pena perquè no perdis el temps.
Aquesta setmana amb la pel·lícula de Peaky Blinders, que fa el salt al cinema. I també amb la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, que es titula Amarga Navidad i que té el repartiment noms com Vicky Luengo o Kim Gutiérrez.
Me dejarás.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Más bien tarde.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre. El divendres, a les 12 de la nit, les millors pel·lícules i les millors sèries a Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El repte repte sonor. És un repte pels oients que ens truquen, els posem un àudio i han de decidir, han de dir, de què és aquell àudio que els acabem de posar. Ui, 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 aquí hi ha un cotxe que ha estat a punt de tenir un accident, Marta.
Uf. Mira que estava gaudint amb els auriculars posats a la ràdio i la música aquesta que sentim de fons...
Del concurs.
Sembla una mica com si fóssim uns joves amb auriculars... amb música forta.
És que som uns joves amb auriculars i música forta en directe per la Ràdio Nacional de Catalunya.
Doncs sí.
Mira, tinc ja dos oients que volen participar. El primer és el Pere de Cambrils. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Hola, tot molt bé. I tu?
Bueno, jo estic... De salut estic una mica baldat perquè estic discapacitat, que tinc una enfermedad degenerativa, però m'animeu la tarda.
Doncs mira, només que et puguem animar una mica la tarda ja ens donem per satisfets.
Ai, sí.
Moltes gràcies, Francesc.
La tens posada tot el dia, la ràdio?
Sí, bueno, a estones, quan de vegades escric una mica, quan tinc, estic una mica inspirat, he escrit, no em vull emocionar, he escrit un llibre que es titula L'art de creure en un mateix, i bueno, i també quan doncs, tinc aquest caprici, o escric o escolto la ràdio, però la tele gairebé no la miro gaire.
Bé, la ràdio acompanya molt, i quan estàs a casa tranquil, doncs posar
molt,
la ràdio...
Molt, 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 em feu molta companyia, Francesc, gràcies, de veritat.
No, home,
té un servei brutal. Doncs moltes gràcies.
T'agraeixo molt que ens ho diguis, de veritat, perquè a vegades fas això i no saps ben bé si...
És
si
fantàstic
si
saber qui hi ha
a
l'altra banda.
No, exacte.
Tant,
doncs és brutal, és brutal el servei que feu. Això no està pagat, de veritat, que us ho agraeixo moltíssim.
Al final bueno, us ho paguen,
Sí, bueno, poc o molt us ho deuen pagar, però el servei que feu us haurien de pagar més encara, pel que feu.
Bé, doncs ara agafarem aquest tall de veu i li passarem al director, a veure si...
Vinga, doncs.
Sí, amb el Pere de Cambrils. Escolta, doncs no sé si has escoltat mai, però jo ara et posarem un àudio, un so, i jo et donaré quatre opcions. És un concurs una mica així divertit, eh? Vull dir que no ens el prenem molt seriosament, però m'has de dir a què correspon aquest àudio. Per tant, atenció, estiguem atents. Aquest és l'àudio pel Pere de Cambrils. És un àudio molt curt, eh? Avui la Barcón ho ha posat difícil. Tornem a posar aquest àudio. Ho has sentit més o menys? Ara et donaré quatre opcions, eh, Pere?
Sí, més o menys sí.
Mira, això és Mariano Rajoy rient. És el riure de Torrente, el personatge de la pel·lícula. És el riure de Mario Vaquerizo en una nit de festa. O és una moto que no acaba d'engegar?
Jo crec que és una moto que no acaba d'engegar.
Ai, Pere de Cambrils. Doncs això era el riure de... Torrente!
Torrente! Bueno,
no
alabat sigui Déu.
No pengis, perquè si el teu contrincant no encerta, encara podem anar al desempat, eh? No pengis.
Molt bé, moltes gràcies.
Anem al segon concursant. A l'Àlex de Cambrils. Àlex de Cambrils, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, tu?
Bé, molt bé.
El cotxe, veig, no?
Sí, el cotxe.
Per què rius? Estàs al cotxe, eh?
Deixa'l riure,
sí, sí, que
cotxe. Ah, bé, escolta, és que fas
riure. Àlex, riu, per favor.
Com si fos un secret. Un secret, que estàs al cotxe.
Sí,
ai,
que no sé si... cotxe, estic anant a...
Ui, aquest cotxe no tenim bona cobertura. A veure si podem millorar la cobertura una miqueta, eh?
Ara m'escoltes?
Ara sí, no et moguis d'aquí, si pots.
Vale, mira, que vaig a... para, quedando para... i vaig a fer-li el favor d'ajudar-lo unes coses.
Molt bé, molt bé. Aquí famílies que s'ajuden, això està molt bé. Et posarem un àudio, a veure si identifiques de què és aquest àudio. Ho has pogut sentir, això, o què?
Sí, ho he sentit.
Mira, et dono quatre opcions. Això és un pinball, la màquina aquesta de jugar.
Va.
Això és la pistola que fa servir Torrente a la pel·lícula. Això és el soroll d'un tac en un hospital. O és un futbolí?
Un pinball.
Pinball és la resposta correcta. Doncs has guanyat el premi.
Moltes gràcies.
Et sentim fatal, però hem anat al premi, que és el que compta. I res, deixa'm agrair-li també al Pere, que també estava escoltant des de Cambrils. Pere, una abraçada molt forta i gràcies pel que ens has dit. Intentarem mantenir el bon humor i fer-te molta companyia a tu i a tots els nostres oients.
Moltes gràcies i felicitats a l'Àlex. I gràcies, una forta abraçada a tots vosaltres per la feina que feu, de veritat. Us ho agraeixo moltíssim.
Empenta que ens dona el Pere. Una abraçada molt forta.
Gràcies, fins a la propera. Gràcies.
Nosaltres seguim caminant cap al Camp Nou. Clar, és un recorregut, Marta, que tu l'havies fet moltes vegades.
Sí, home, i
de
tant.
De la ràdio
el
fins al Camp Nou.
El feia amb el Ricard Torquemada, amb moto, gairebé tots els partits durant 12 anys.
Et portava el Ricard?
Sí.
Allà de paqueta darrere?
Sí.
I recordes el primer dia?
Sí, però no va ser al Camp Nou, va ser al Camp a Sant Mamés.
El primer dia al Camp Nou.
El primer dia al Camp Nou. Doncs no el recordo. És que
em
tinc molt mala memòria.
Que no recordes la primera transmissió, Marta Carreras, al Camp Nou.
No recordo, però potser tu sí, perquè tu tens molta memòria i eres.
Sí, clar que hi era.
Ah, el Gamper.
Devia ser el Gamper.
El Gamper, que saps què va passar?
No.
Doncs que jo no tenia contemplat que quan havia de fer tota la presentació dels jugadors tancarien les llums de l'estadi. I aquest petit detall ningú me l'havia explicat. I jo duia tota la feina ben preparada des de casa i de cop es tanquen tota la il·luminació de l'estadi i no veia res.
I no et sabies l'alineació de la memòria, clar.
No, és que no només era l'alineació, era l'edat dels jugadors, d'on venien, dades personals...
Primer dia...
Uf, quins nervis. Recordo que em faltava aire.
Trobes a faltar aquella etapa?
Sí, a vegades sí.
Què vol dir a vegades? En quina circumstància ho trobes a faltar?
Doncs que tinc la sensació que ja ho he fet i que és una etapa que ja he viscut i reviscut i gaudit moltíssim, però dic, ostres, sempre... Potser sempre serà la feina de la meva vida.
Ostres, però ets molt jove com per dir que allò ha estat la feina de la
però
teva vida, no?
Ja, però és que, Garriga, tu saps com vam disfrutar? I saps com es fa pinya amb l'equip quan viatges? Estàs tantes hores a l'avió, tantes hores als aeroports, als camps de futbol i vivint tantes emocions. Explicant-les.
I... creus que ho tornaràs a fer?
No. Saps què penso algun dia? Aquests partits de copa, xorres, que fem coses rares... Podria convidar un dia els ex-TDTs i mira...
Ah, mira quina idea que has tingut.
Oi?
Ai, a mi m'agradaria molt, també.
Veus? I tornem.
Ah, doncs escoltes, el Ricard Torquemada, que segur que ens està escoltant ara allà preparant-se el partit...
Estaria bé, seria
encara,
molt divertit.
Encara li podríem dir que s'ho plantegi, això, no?
I encara somio que el Puyala em dona pas amb les alineacions i que jo estic fora a l'estadi i no arribo. Això ho somio encara. Imagina la pressió que tenia.
Quants anys ho vas fer?
13
temporades.
Sí.
I ara això creus que t'ha ajudat a... Perquè ara fas una feina que no té res a veure. No té res a veure, tot té a veure. Però,
ah,
és,
però
molt...
és veritat, és un feina... matinal informatiu.
És una feina molt diferent. Creus que et va servir començar
100%.
La teva carrera fent una feina tan específica com
100%.
Inalàmbric?
100%. 100%.
En què?
Mira, encara hi ha moltíssims dies de la meva vida que penso, això, Puyal, què et diria i com ho faria? Jo ho faig així, ho intento.
Intentes aplicar, com ho deia ell, el model?
El què i el com, te'n recordes? La intenció comunicativa, pensar què vols dir, com ho vols dir. Pensar que, d'alguna manera, sempre hem d'entrar a les cases de la gent, hem de seduir la gent perquè ens escolti, que és al final el que volem.
Estem aquí caminant cap al Camp Nou i ens anirem trobant gent a partir d'ara, sobretot a partir de les 5 de la tarda. Quin dels personatges que vas tenir a l'abast et va marcar més, et va impressionar més?
De jugadors?
Sí.
Ostres, no sé si et sabria dir un jugador en concret, la veritat. Molta gent es pensa que he tingut una relació molt propera amb els jugadors després de tants anys de viatjar en el seu avió abans que ens fes baixar Luis Enrique als aeroports, però tampoc és tant la relació. És a dir, ja hi havia un moment que estava tot molt professionalitzat, que els jugadors marcaven una distància amb els periodistes, i mira, et diria que, per exemple, una persona doncs, que ara evidentment està marcadíssima és Dani Alves, en aquell moment era una persona divertidíssima de viatjar amb ell. Bojan Krkić era, et diria que el jugador dels més normals. Xavi Hernández també va ser un jugador que sempre es va mostrar molt proper, com a capità també de l'equip, feia que hi hagués un vincle amb la premsa que era bo. I Leo Messi era molt tímid. Me'n recordo un dia que em va dir que se m'havia caigut un jersei a la terra i que crec que són les úniques paraules que fora de micròfon em va dirigir.
Clar, tu ara tens dos fills que ja comencen a ser grandets, diguem, sí, més o menys.
I em diuen que per què no faig això, que era molt més divertit, clar, que el que faig ara.
Clar, ells, que són molt futboleros pel que hem vist, haurien flipat de veure la seva mare, que llavors no ho van poder veure, clar. Els hi pots explicar, però no ho han vist.
El Max, el gran, em va venir a veure fins i tot a la cabina de Catalunya Ràdio. I al Pol li explico que el duia a la panxa quan vaig viatjar per estadis de tot el món, també. Que els encanta i sempre em diuen és que era molt més divertit allò que feies abans.
Clar, és molt avorrit això que fas per ells.
Clar,
no?
Per ells explicar notícies doncs no és el mateix que explicar el Barça.
Veus els partits?
Sí.
Veuràs el partit d'avui?
Sí. I a més amb ells,
el Barça
que és
passarà,
un partit d'hora.
Passarà ronda avui el Barça?
Mira, si era optimista relativament, perquè ja veia que era un miracle que pogués remuntar contra l'Atlético a la Copa, avui penso que 1-1 contra el Newcastle al Camp Nou, i ara ja amb 62.000 aficionats es pot fer.
Doncs mira, això ho anirem encarant.
Aficionats del Barça, que sí, pugen cap allà ja.
Ara ja anem al butlletí de les 5 de la tarda, però després del butlletí de les 5 de la tarda ens acostarem cap a l'estadi, ens acostarem cap al Camp Nou, i allà ens trobarem amb la... Vaig a buscar la Laia Tudel.
Home.
A veure si me la trobo. Saps que sempre està allò fora...
Allà a l'esplanada del Camp Nou, te la trobaràs segur.
A veure si ens trobem la Laia Tudel quan anem cap a l'estadi. Marta Carreras, ens veiem la setmana que ve.
Fins la setmana que
Gràcies
ve,
per acompanyar amb aquesta passejada, eh?
Mira, molt agradable.
Ja tenim l'estadi aquí mateix,
ja. Està bé.
Doncs nosaltres fem les notícies de les 5 de la tarda i seguim acostant-nos cap al Camp Nou, que avui ha partit de Champions important, Newcastle-Barça, ara venim.